nostre planeta pot rebre entre demà i demà passat flamarades solars als efectes del que s'anomena una tempesta solar. La matinada de dilluns ja va arribar una gran flamarada a l'hemisferi est del globus que va afectar les comunicacions i, per exemple, va apagar ràdios a Austràlia, Xina i l'Índia. Aquest fenomen, segons l'Observatori del Clima Especial, és conseqüència de l'ataca solar 1429 que pot crear aquestes noves explosions solars. Blai Sanahuja, astrofísic del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia.
Bon dia.
D'entrada, per ajustar bé les definicions, no són flamarades, sinó fulguracions, no?
Bé, nosaltres les anomenem fulguracions perquè li donem sentit a una cosa que, de fet, no crema. Senzillament, que es posa a brillar perquè augmenta molt la seva temperatura de manera repentina durant unes quantes hores.
Uh-huh. Què ens està passant, de fet?
Perdó?
Dic, què és el que passa, realment?
Bé, el que passa que el Sol està en un període d'activitat solar i quan això passa, en determinades regions de la seva superfície, bàsicament el que passa és que hi ha una fluorescència del camp magnètic intern, donen lloc a unes regions actives i part de l'energia que hi ha en aquestes regions actives es transforma bé en aquestes grans fulguracions, bé, ejecta un material de la seva atmosfera més superficial cap al medi interplanetari, cap a l'espai interplanetari. I són fenòmens que, bueno, per al seu interès científic, poden tenir repercussió en el nostre entorn.
I per què es produeixen?
Bona pregunta. És una pregunta d'aquelles, depèn d'alguna manera. Forma part de l'estudi de la física solar, conèixer en profunditat què és el nostre Sol, que és aquesta bola de gas incandescent que ens dona llum, i sobretot per què té aquestes variacions. Es produeix per uns fenòmens que dirien de retenció magnètica a les regions més internes, però que els seus resultats superficials són pues, aquestes fulguracions i altres fenòmens menors, que ara no val la pena estendre's, que depenent de la posició de la Terra respecte a la direcció en la qual les masses de gas són ejectades, es poden afectar. Per exemple, podríem imaginar que el Sol és un brollador d'aigua i que nosaltres estem en un estany més o menys allunyats i que de sobte pues, deixem caure una pedra a la vora del brollador i es produeix una ona que ens afecta pues, a un petit vaixell que està surant a una certa distància, no?
Uh-huh.
Clar, que aquí estem parlant de coses que viatgen a velocitats de milions de quilòmetres per hora, que recorren 150 milions de quilòmetres en un dia i mig o dos dies, no?
Clar.
I que impacten les capes exteriors de la nostra magnetosfera, de les capes de capa exterior protectora de la nostra Terra.
O sigui, que Déu-n'hi-do l'estany i Déu-n'hi-do el vaixell. De tota manera, ho tenen ben estudiat, perquè saben que és l'ataca o plasma 1429.
Sí.
Com es forma o com va...
Bé, això, a veure, això és com totes les coses. Quan els científics, quan estudien un fenomen, el que fan és classificar-lo, catalogar-lo, anar-lo seguint, el Sol gira sobre el peix, cada 27 dies aproximadament, i llavors pues, a la superfície, que aparentment no es veu res, però que si es mira en telescopi, en funció de l'època d'activitat, es veuen fenòmens, pues, cada un d'aquests fenòmens es classifica, es cataloga i es va seguint.
Uh-huh.
I això, aquest número correspon a la perspectiva aquesta, catalogada des d'un centre que, bueno, que cura aquest tipus de treballs arreu del món, que està als Estats Units, és el NOAA, el National Oceanic and Atmospheric Administration. És el número... és combatejar-la per no tindre que anar cada vegada on està, perquè el més això passant sobre la superfície del Sol va canviant la seva posició. Per dir d'alguna manera, si un vol seguir un cotxe que és una autopista,
ja.
Pues la millor manera és anar a la matrícula.
Sí, sí. Escolti'm, i veient pel telescopi...
El sento una mica malament.
Dic, si ho miréssim des del telescopi, què és el que veuríem d'aquesta matrícula? Què li està passant?
El primer que he de fer és no mirar amb un telescopi. Permeti que ho digui d'aquesta manera, perquè si vostè directament el Sol amb un telescopi es quedarà sec en una dècima de segon.
Doncs sí, doncs ho deixaré córrer.
No ho dic perquè a vegades hi ha gent que sense voler... El que s'ha de fer per mirar el Sol és agafar un filtre solar davant del telescopi o mirar una pantalla de reflexió. Aquesta és, diguem, la precaució més important, perquè es mal retina ràpidament. Bé, dit això, que més que res sempre acostumo a dir-ho perquè...
Sí, no, fa bé.
Però és una qüestió de salut, no? El que es veu en aquest moment... Doncs miri, jo avui no li puc dir perquè no l'he mirat, però algunes altres vegades, quan hi ha una activitat solar, es poden veure les taques senzillament agafant un d'aquests filtres de soldador o per mirar eclipsis, i es veu el Sol i es veu unes taques. de la superfície, que les que són grans, les petites es costen molt més de veure's. Uh-huh. Amb un telescopi es veuen moltíssims detalls. De fet, la física solar s'ocupa d'aquestes coses. Pensa que avui dia amb els grans telescopis solars que tenim o des de l'espai es poden veure detalls pues, a una distància de 150 milions de quilòmetres a 500 quilòmetres, que és algo així com veure al cap d'un llumí a la superfície de la Lluna.
Aquesta, clar, és que una flamarada d'aquestes no toca matèria d'algun planeta proper, no?
Sí, sí, aquesta flamarada de gas el que fa és calentar matèria i impulsar-la cap a l'espai interplanetari i això es posa en moviment una mica com una pilota de futbol que dona una patada i surt disparada.
Una pilota de futbol de foc.
Sí, no, de material calent, evidentment. La temperatura és de l'ordre de més de 1.000 graus i la quantitat de matèria és enorme. Uh-huh. El que passa és que l'espai també és molt gran. Llavors, per sort, nosaltres és una mica com fer un xufet, si està ben adreçat, va cap a la porteria, però llavors allà davant hi ha el porter.
Yeah.
I en el nostre cas, el porter, tenim dos.
L'atmosfera.
L'atmosfera i per sobre de l'atmosfera la magnetosfera, que és la capa, el camp magnètic de la Terra que ens protegeix de bona part d'aquesta activitat solar. A vegades ens claven un gol.
Sí, però tenim bons porters, en qualsevol cas. Digue'm una cosa.
Sí, tenim un bon porter.
En quin punt, digue'm si hi ha una base científica o no, els presumptes efectes de l'activitat solar sobre les persones, que si afecten el sistema nerviós central o l'activitat del cervell o les reaccions o el comportament,
fins
si estem més cansats...
Fins on jo sé... A veure, jo no sé què esperen aquests temes directament, no?
Sí, però no sé si estem a l'esoterisme o...
El que és l'activitat solar, diguem, a curt termini, aquests fenòmens solars, d'activitats, fulguració, no afecten en absolut a les persones directament. Uh-huh. Home, si hi ha una d'aquestes grans tempestes que penetra la Terra, produeix una tempesta geomagnètica que fa caure tots els sistemes elèctrics, de subministrament elèctric, com ja ha passat alguna vegada, i tenim una apagada general, sí que ens afecta.
Clar.
Però, direm, directament, com a temes de salut, no ens afecta. Mm-hmm. El que afecta, sí, evidentment, però ja és un problema més complicat, és pues, si tenim núvols i la llum del sol no ens arriba i el dia és grisós, etc. Però, diguem, això no és cosa intrínseca del sol per ser mateix.
Ja. En qualsevol cas...
El que sí que pot passar és que a llarg termini, parlo de milers d'anys, el sol va canviar les seves característiques i la seva irradiació. Per tant, pot canviar les característiques de la radiació que ens arriba, la quantitat i, per tant, afecta el clima. Uh-huh. Però això és a llarg termini.
Sí, sí. El que sí que veiem que aquestes flamarades han pogut afectar doncs, a la Xina i l'Índia, apagades sí. de ràdio, problemes a les xarxes sí. de comunicació. Els satèl·lits o els avions, o això els hi pot afectar sí. o no?
També. A veure, això és com tot. Pensem, per exemple, en termes de terratrèmols, que és una cosa que ens ve més... que tenim més a mà. En tenim terratrèmols molt petits, que pràcticament només els sismògrafes els detecten, i tenim grans terratrèmols. Mm-hmm. Com més gran és, més raros són, però més destrossos produeixen, no? Doncs aquí passa el mateix. Les primeres fulguracions de fa dos dies estaven col·locades de tal manera que els seus efectes han sigut no massa importants. Han tingut els seus efectes, però són menors.
Molt bé.
Ara, amb el moviment de la rotació del Sol, ataca aquesta regió activa està posada de tal manera que la fulguració d'aquesta matinada que pot donar lloc a efectes importants. Però efectes, no diguem amb l'esdevenir diari, sinó efectes més a nivell de problemes de transports aèris, comunicacions, sistemes de GPS, etc.
Senyor Sanahuja, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho avui al matí de Catalunya Ràdio.
Però...
Molt bon dia.
Bon dia.